Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Sense Base, sense Hortel, sense Pango, sense Delaney, també sense Pau Ribas i sense Víctor Claver. En un pavelló, en el Pionier de Belgrat, que és un autèntic infern. Aquí el Barça ha començat a disputar des de les 9 de la nit el seu partit corresponent a la quarta jornada de l'Eurolliga, un partit on els culers esperen seguir invictes i sortir amb la quarta victòria consecutiva en aquest inici de l'Eurolliga. En la prèvia, però, Pierre Oriola ja avisava que la classificació, ser líders en aquest punt moment del campionat, és però anecdòtic.
Jo crec que no has de mirar la classificació ara mateix. Tot just portem 3 partits, els equips al final cada cop s'estan acoplant. Pots perdre en qualsevol pista i pots guanyar qualsevol pista. Al final l'Eurolliga és una competició que qualsevol equip pot guanyar qualsevol. Som 18 equips i al final la competitivitat és molt alta, no? Llavors, al final, veure la classificació ara mateix a la tercera jornada jo crec que seria un error. Hem d'anar partit a partit, com ho hem fet, però bueno, hem de guanyar al Palau, hem de guanyar, però els partits a fora també són importants.
Doncs anecdòtic ho pot ser veient tot el que queda per endavant, però significatiu també després del gran inici de temporada dels culers que tan sols han perdut un partit a la Lliga Endesa, a la pista del Morabanc Andorra. La resta, CB i Eurocup, o Eurolliga, millor dit, tot victòries. I amb l'afegit que el Barça podria sumar avui la tercera victòria fora de casa a l'Eurolliga, la tercera en les primeres 4 jornades. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui dijous 24 d'octubre 2019 amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Next to me.
Doncs veurem què ens depara aquesta quarta jornada de la Eurolliga. Aquest sempre interessant Estrella Roja Barça en joc des de les 9 amb un conjunt que aquesta temporada el conjunt serbi ha tornat a la màxima competició continental després de disputar l'Eurocup el curs passat. Per avui tenim aquests partits: Zenit Panathinaikos, Efes Real Madrid, Maccabi València, Bayer Kimki, l'Estrella Roja davant del Barça. Per demà, Salgiris Asbel a les 7, a les 8 Alba Berlín, Xesca, 3/4 de 9 Milà Fenerbahçe i a les 9 Baskonia Olympiacos. I pel que fa a l'Eurolliga femenina, segona jornada, l'Uni Girona està jugant a la pista del Lió des de les 8 del vespre. I pel que fa a l'Eurocup, la penya ahir va tenir poques opcions de victòria a la sempre complicada pista de l'Unix Kazan, malgrat intentar-ho pràcticament fins al final. Els verd i negre, que perdien de 16 punts al descans, van ser incapaços d'aturar l'atac del conjunt rus, en especial Eric McCollum, que acabava el partit amb 32 punts, 41 de valoració. Això deia, després del partit, Carles Duran, als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona.
Bueno, la primera part, no hem entès què és jugar a competició europea fora de casa. Ja no ho vam entendre en enter. bueno, podíem entendre que l'Inter era normal perquè anàvem massa joves, no? Avui han jugat jugadors amb més experiència, però clar, si ens fan 50 punts, no entrem en bonus en el segon quart. Estàvem més pensant en atac, en que si tiràvem o no tiràvem, cosa que també hem fet poc perquè els hem regulat unes quantes pilotes. Però bueno, em quedo amb la segona part, sobretot al final del tercer quart i a l'últim quart, on hem baixat els braços i fent petites coses bé, doncs ens hem apropat a ells i quan ja estàvem a prop hem tornat a fer coses fàcils amb atac i és veritat que el McCollum pues, ens ha fet molt de mal. Però repeteixo que si volem seguir jugant a competició europea no podem jugar al segon quart que hem jugat. No, no crec que no estiguem no ficats, no en sabem. No en sabem o en alguns moments ens supera la poca habilitat o el poc coneixement, no? Repeteixo, és cert que alguns joves avui han estat regulars fent això, no? És normal, però els jugadors amb més experiència també han estat bastant malament amb això. No vull insistir molt més. Ho hem fet malament i ens hem de quedar amb el millor, que és que podem competir contra l'Unix i espero que en el partit de tornada pues, ho fem millor.
I que ha relacionat les coses que no baixeu els braços. Ha coincidit una remuntada una altra vegada amb joves a pista, amb preparats descansant, però amb joves a pista que donen aquesta energia que us fa falta. Avui ha fet un bon partit Omic, però has d'intentar dosificar massa Omic, no? Jo no sé si es pot aguantar molt aquesta situació d'anar amb un sol pivot com Omic, que però avui ha estat molt bé, però s'ha exprimit, no?
No podem anar amb el joc interior que anem. Bueno, sí que podem anar, ho estem fent, i estem intentant competir el millor possible. És veritat que ha vingut l'Arnau ha jugat molt poc, però no podem estar tants minuts amb el Luc i el Conor junts, no és una manera de jugar que jo vull, però ja no és això, és la manera, el ritme. No sé, avui han tornat a operar el Simon. Jo ja ho he dit, el club crec que està treballant, jo el que tinc que fer és treure el màxim rendiment, però van passant les jornades, ara anem a Gran Canària, un equip que ha descansat tota la jornada, un equip que té 5 pivots, i clar, ja no és que els nostres jugadors no vulguin, és que el nostre ritme està sent dur, ja ho sabíem, i amb el joc interior que tenim no és fàcil poder competir cada 3 dies.
De la penya del 86-74 de la derrota d'ahir a la pista de l'Unix Kazan, destacar Kremen Prepelic amb 22 punts, amb un 2 de 9 en triples. El millor, però, va ser Allen Omic amb 20 punts, 13 rebots, 35 de valoració. Amb la derrota d'ahir, la penya es queda quarta classificada amb dues victòries i dues derrotes a una victòria dels líders, que és de Rusafaka i també el Unix. Per cert, en aquest grup C trobem el Brescia, un equip que perdia a l'Olímpic de Badalona en la segona jornada i un equip que ha fet història en aquesta quarta jornada després de perdre 35-61 davant el de Rusafaka, acabant amb un 0 de valoració. 5 punts en el primer quart, 15 en el segon, 6 en el tercer i 9 en l'últim quart. 20% en tirs de 2, 7 de 35, 19% en tirs de 3, 5 de 26 i un 75 en tirs lliures, 6 de 8. I seguint amb l'Eurocup, l'Unicaja, co-líder del grup D, sumava ahir la primera derrota, 91-78 a la pista del Oldenburg, i en el grup A, el Morabanc Andorra tanca la quarta jornada, quart classificat amb dues victòries, dues derrotes, a una del líder després de la victòria de dimarts, 67-86, a la pista del Maccabi Rijon. Primera victòria andorrana fora de casa aquesta temporada. Això deia el tècnic Ivon Navarro.
Bueno, molt seriós. Sabem que hauríem de jugar així per guanyar una canxa com aquesta i bueno, crec que en línies generals hem fet molt bona feina.
L'equip ha fet una passa endavant. Tots els jugadors han fet una passa endavant, no? De fet, els últims partits es veia un canvi, però potser avui s'ha materialitzat aquest canvi, no?
Sí, bueno, també és veritat que a vegades quan trobes a faltar un jugador, com avui al Senglin, és més fàcil per altres dar aquest pas endavant, no? I, bueno, avui hem vist com ha jugat el France, amb molta personalitat, no només pensant en la rotació, però també en assistir als companys i, bueno, i altres, no? Crec que en línies generals l'equip en defensa ha sigut molt regular. Crec que aquesta és la principal raó per la que hem guanyat.
Victòria molt important, creus?
Sí, a la vista dels resultats. Patres ha guanyat a Virtus. Bueno, crec que això, bueno, fa el partit de la propera setmana amb Patres a casa molt, molt, molt important per nosaltres. No només per poder lluitar per estar en el top 16, però també per intentar fer-ho en la millor posició possible.
Acabo l'última. Quines sensacions et transmet l'equip amb aquesta primera victòria fora de casa? Segur que ha de créixer més, però sembla que no va més rodat, no sembla?
Bueno, hem de créixer més. Crec que hem de gestionar els mals moments en els partits, de sabent què hem de fer exactament en aquests moments que perdem una mica la concentració o que l'equip rival apreta, especialment fora de casa. Però crec que, bueno, ja fa dues setmanes crec que l'equip està en aquest procés de creixement, però encara ens falta molt.
En els propers enfrontaments europeus, cinquena i última jornada de la primera volta, la penya rebrà l'Olimpia Ljubljana el proper dimarts 29 a 3:15, mentre que el Morabanc Andorra rebrà el Prometeas Patras grec dimecres vinent a les 8 del vespre. I a la Basketball Champions League, segona jornada, ahir victòria del Baxi Manresa davant del Lietkabelis lituà per un ajustat 76-70. Pedro Martínez destacava la feina de tot el grup i en especial de Margariti amb 17 punts i els 19 de Kravish.
Crec que la mentalitat dels jugadors, no? Crec que han estat tots molt ficats, evidentment amb errades, no? Però bueno, m'ha agradat molt el partit del Margariti. Crec que excepte un moment ha estat bastant sòlid a darrere i amb atac ens ha obert la llauna. I bueno, també el David Kravitz, crec que ha fet un partit molt sòlid en defensa i amb el rebot, i bueno, jo crec que com a equip crec que hem estat bé, no? Que hem estat bé, tenint en compte pues, que tenim un problema greu a la direcció de l'equip ara mateix, amb les baixes, i bueno, fins i tot et diria que el Marc Peñarroya, els 4 minuts que ha jugat, s'ha jugat molt bé, a fer una feina molt bona, i s'estava guanyant jugar més minuts per com ho estava fent.
Doncs des d'aquí una forta abraçada al Marc Peñarroya i molts ànims pel jove jugador, perquè demà haurà de passar pel quiròfan després de patir un trencament al maleol tibial de la cama esquerra. Lesió important per Marc Peñarroya. Aquí, com dic, doncs enviem molts ànims i esperem que es pugui recuperar bé i el més aviat possible per tornar-lo a veure sobre una pista de bàsquet. Pedro Martínez també dona molt de mèrit a aquest 2-0 inicial del Manresa a Europa.
Tiene mucho mérito que hayamos sacado estos dos partidos. Obviamente los hemos jugado en casa y eso es la palabra no creo que sea facilidad, pero es un plus que tenemos de jugar pues con la energía que nos dan nuestros aficionados, que es fantástica, y es evidente que con las dificultades que tenemos estos partidos fuera pues, hubiera sido muy difícil sacarlo contra estos mismos equipos. Ya se vio ayer que el equipo polaco en su campo ganó ayer muy fácil, y está claro que bueno, pues que estamos en un momento hasta que nos recuperemos a Ferrari, pues estamos jodidos, o sea, no, esa es la realidad, y entonces pues bueno, pues se nota, ¿no? Yo creo que una vez que eso ha sido así, pues haber competido bien muchos partidos, tal vez excepto el de Tenerife, que es el único que no hemos compartido sin Ferrari, y haber sacado estos dos partidos de Champions, yo creo que es para felicitar a los jugadores por el esfuerzo y por la mentalidad que han tenido, que ha sido muy buena, y también, como decía antes, a los aficionados, porque han estado muy bien, especialmente cuando peor pintaba la cosa, ¿no? Cuando peor pintaba la cosa nos han ayudado muchísimo.
Doncs la segona jornada de la Basketball Champions League ens ha deixat les victòries de Baxi Manresa, Sant Pablo Burgos i també del Casademont Saragossa. El primer partit del Bages a Europa serà el proper dimarts 29 a la pista de l'Estrasburg. Això sí, abans, aquest diumenge, el Manresa visita ni més ni menys la pista del Reial Madrid. Nosaltres ara marxem a la Seu. El Cadí vivia ahir una jornada històrica.
Òscar Merino.
Tiene apretar para evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ahir en la segona jornada de l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu vivia una jornada doncs, històrica, després de sumar la primera victòria del Club Europa, derrotant 94-72 al Aloinvent hongarès, amb 24 punts de Gustafsson, 18 a Sidney o 16 de Mora en aquesta gran festa del bàsquet a la Seu i també pel bàsquet català. Tècnic Bernat Canut, bona nit.
Bona nit.
Enhorabona, eh?
Gràcies.
Jornada especial, la d'ahir.
Sí, primera jornada d'Europa a casa, primer partit internacional oficial i amb victòria pues, no es pot demanar més.
I com ha viscut el club, l'equip, la Seu, l'afició, aquesta primera victòria a Europa?
Bé, hi havia molta il·lusió, hi ha hagut molts esforços de molta gent per aconseguir pues, poder participar en competició europea, portar la Seu i el Pirineu a jugar a l'Eurocup. És un luxe i, bueno, pues, content de que la gent pugui disfrutar de l'equip i més en un partit com el d'ahir.
Una primera victòria que ha arribat bastant ràpid, no? A la segona jornada, no s'ha fet de pregar massa.
Sí, buscàvem bones sensacions, crec que l'equip va estar bé, sobretot a nivell de concentració, a nivell mental, tot el partit, i bé, ens en portem una victòria important, sí.
I contundent.
Sí, sobretot bueno, al final jo crec que el rival ja va veure que no s'acabava de ficar el partit i al final bueno, ens en vam anar de 20 punts, una mica enganyós, però vam tenir batalla durant els primers 3 quarts.
Déu-n'hi-do com està creixent aquest club, no?
Sí, bueno, però amb els peus a terra. Sí, ser un equip jove, amb moltes jugadores que no repeteixen de l'any passat. Hem d'anar creixent aquest any entrenant menys que els anys anteriors. Contents de ser-hi, brillar, ficats mentals, ficats amb el partit de dissabte contra Càceres.
Què t'està semblant aquest nivell d'Eurocup?
Doncs bé, el nivell és alt. Tots els equips tenen talent i tenen capacitat per passar-te per sobre si no estàs tu al teu millor nivell. I bé, creiem que ja ens ha tocat un grup dur, ja venim de l'Andes, un partit complicat. Aquest equip a Hongria, que vam jugar ahir, ens serà molt complicat, i el PIC ja és un equip amb molt recorregut a Europa i que té experiència.
El proper dimecres a casa de nou, no?
Sí, tornem a jugar a casa contra el PIC, l'altre
sí,
hongarès.
Un altre equip hongarès, també.
Sí.
Abans d'això, dissabte a les 8, a casa contra l'Extremadura.
Sí, canviar ràpid el xip, però avui recuperar ràpid, demà prepartit i tornem-hi.
A trencar amb dues derrotes consecutives.
És l'objectiu de fer-nos forts a casa, aixecar-nos de la derrota de Salamanca i sobretot de les sensacions de Guernica. Bé, bueno, doncs tornem-hi dissabte.
Doncs ara sí, dona moral aquesta victòria, la d'ahir, la històrica, la primera del Cadí la Seu a Europa en tota la seva història. Bernat Canut, enhorabona, per seguir fent història.
Moltes gràcies.
I, per cert, que el Cadí, amb la victòria d'ahir, ocupa la segona posició del seu grup. Ahir també victòria del Guernica, i avui juguen Avenida i València. Precisament, ens espera ara un exjugador del València, ex també de Girona, de Barça, de la Penya, del Manresa, de l'Andorra i del Múrcia. Avui ha penjat les sabatilles.
Bàsquet al dia.
A Bonuevo, diferente, Puerto Rico.
Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
<totipos-> Doncs el cert és que la jornada d'aquest dijous, la jornada d'avui anava més o menys tranquil·la fins que Jordi Trias ha fet públic a les xarxes socials la seva decisió d'abandonar la pràctica del bàsquet després de 20 anys com a professional. Molts anys ha passat la samarreta del Girona, del Múrcia, del Barça, la Penya, Andorra, València, el filial blaugrana Manresa per tancar el cercle competint amb el nou bàsquet Girona de Le Plata davant la insistència del seu president de Marc Gasol. Jordi Trias, als 38 anys, es retira amb l'estima de tot el món del bàsquet i amb una lliga, dues supercopes, dues copes, un MVP a la Copa del 2007 i l'Euroliga del Barça, del Gran Barça del 2010, formant part d'un equip d'en Somni. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Dia de moltes emocions, no, imagino?
Sí, sí, moltes emocions. Un dia particular, estrany, diferent, lògicament, però alhora també maco, perquè molta gent doncs, m'ha enviat diferents missatges que m'han agradat molt i al final és el que m'emporto, no? Tota aquesta gent magnífica que m'ha donat al món del bàsquet.
Dia de contrastos, no?
Sí, clar, per altra banda, doncs això, no? Saber que es tanca una etapa que ha sigut la meva vida, que fins que no acabes de fer-ho oficial no te'n dones compte del tot que s'acaba, i sí que és cert que en aquest aspecte estic una mica de tou, per dir-ho d'alguna manera, però convençut que he pres la decisió que tocava ja.
El millor de tots aquests anys, més enllà dels títols, ho deies tu ara, Jordi, la llau de missatges de jugadors, de companys, d'entrenadors, d'aficionats, de periodistes... vaja, no sé si et quedaries amb algun en especial de tots els que has rebut.
Uf, és complicat, perquè gràcies a Déu, és algú molt positiu que m'emporto, n'he rebut de molt macos i emotius, i em costaria quedar-me amb algun en concret. El que està clar és que al final, per molts títols que puguis guanyar o molts equips bons que puguis jugar o el que sigui, el que et queda és el carinyo de la gent, no?
Com de complicat és prendre, Jordi, una decisió com aquesta?
És complicat perquè és una cosa que, clar, que és la teva vida, és la teva professió, l'has fet sempre, ha anat lligada amb tu sempre, i tot i que passen els anys i vas veient que, bueno, que és una etapa que s'està acabant, és difícil dir adéu, perquè no saps si hi ha el després, no? T'ho imagines, però no ho has viscut mai, no? I jo necessitava també tancar aquesta etapa per veure definitivament que està tancada i poder pensar en unes altres etapes futures, no? Que fins que no ho tancava del tot, tenia aquesta sensació doncs, de que no podia avançar, saps què vull dir? I, bueno, doncs, content dintre de tot, perquè crec que he tingut una carrera bona i m'ha donat moltes alegries, però també trist pel fet de que s'acaba.
És el físic o és la manca d'il·lusió, el fet de que un decideix deixar-ho?
Sobretot ja mentalment estava una mica ja desgastat. Ara, quan marxava de viatge fora, ara tinc filles, la família, em costava més. Costava més això mentalment i físicament, tot i que per la meva edat em trobo molt bé, no és el mateix començar un entrenament amb 25 que amb 38, no? Sí. I, clar, un cop acabava els partits, el dia següent, bueno, lògicament, la recuperació era molt més lenta i aquestes coses doncs, pesen també a l'hora de prendre una decisió.
On ha estat 20 anys de carrera professional, que es diu ràpid, si mires enrere, et sents un privilegiat?
Sens dubte. El meu somni era dedicar-me al món del bàsquet. Des d'allà ben petit és el que havia somiat, o sigui que em sento privilegiat totalment per haver pogut dedicar-me al que era la meva passió.
Imagina't que un es queda, no sé, amb el dia del debut, amb el teu Girona, el fitxatge pel Barça, l'MVP de la Copa, l'Euroliga de París, o els ascensos amb Andorra i Manresa, o què?
Sí, bueno, aquestes, les que has mencionat són segurament els moments més, per dir-ho així, àlgids, no?, de la meva carrera. Però no, si hagués de quedar-se amb un és quasi impossible. El que sí, segurament són els que has mencionat. Jo crec que aquest últim... O sigui, jugar a Girona al final per acabar m'ha agradat molt. Manresa, ostres, la 7 va ser magnífica, un cinquè partit. L'MVP de Copa, doncs, bueno, sempre doncs, serà la Copa de Màlaga, una Copa recordada doncs, per sempre, no?, amb tot el que vam viure i el que vaig viure. I el debut, aquella pell de gallina al sortir a la pista, també m'ha quedat per sempre. Aquest jo crec que posaria el primer pas i, lògicament, l'Euroliga, que no es guanya tots els dies, l'Euroliga també queda allà.
Exacte. L'MVP de la Copa, Jordi, el 2007 va marcar un punt d'inflexió?
Jo crec que sí, no? Perquè, clar, que donin un premi individual tan important, a més amb un club com el Barça, jo crec que va ser el punt més àlgid, clarament, i el que em vaig sentir, doncs, que de l'esforç que havia tingut fins aquell moment em vaig sentir doncs, més recompensat, no? O sigui que podríem dir que sí, que l'MVP de Copa és el
jo penso que és el punt que segurament la gent recordarà més de mi en la meva carrera.
Sí, un reconeixement que et va posar davant dels focus dels mitjans de comunicació, però tampoc ha sigut una carrera fàcil, eh?
No, clar, també hi ha hagut moments complicats. Hi ha moments i èpoques en què no he jugat gaire, o que l'equip no anava del tot bé, o el meu rendiment no era el que jo volia. Clar, és que són molts anys i passen moltes coses. El que sí que jo, de la meva part, estic tranquil és que sempre he intentat, si una cosa no anava bé, reconduir-la per intentar que anés bé. Però sí, he tingut una carrera també en moments que no ho he passat bé, que ho he passat malament, però què he de fer ara que em retiro? Doncs, lògicament, recordar-me dels bons, que crec que han sigut més que els dolents, però està clar que també hi ha hagut de dolents. Mm.
I el millor, l'Eurolliga, sens dubte, el 2010.
Clar, el 2010 va ser la combinació d'un equip fantàstic, amb un carisma molt gran, d'unes personalitats increïbles i un talent de jugadors de gran renom, que va ser la temporada, jo penso, segurament entre les millors de la història del Barça, i molt agraït de poder estar en aquell equip.
De fet, és un equip que se recordarà per sempre més i del qual tens la sort de formar-hi part, eh?
Sí, exacte. És un equip que queda bastant... quedarà en la història del club. I sobretot, repeteixo, perquè la qualitat dels jugadors era molt alta, però crec que és un equip que va arribar a la gent, a més, perquè hi havia molta gent d'aquí, molta gent implicada en el club, d'una manera molt personal... i això fa que jo penso que la gent ho va notar i li va arribar això, i això és una cosa de la qual estem també molt orgullosos.
Des de fora, perquè no hi ets dins, però Jordi, creus que aquest actual Barça també pot fer història, pot marcar una època?
Sí, jo penso que té les eines per aconseguir-ho, han fitxat molt bé, també tenen jugadors com aquella època d'aquí, que estimen el club, que això sempre és un plus, i sí, francament, penso que estem en un moment on el Barça donarà aquest cop de punt sobre la taula i començarà a guanyar títols importants en els següents anys, i esperem que comencin ja en aquest que estem ara.
I tornant a tu, Jordi, que maco acabar tancant el cercle a Girona, no?
Sí, ja l'any passat vaig estar plantejant-me seriament retirar-me, però l'opció de Girona, que és la meva ciutat, que és on soc nascut, és on tot va començar per mi, jo creia que era maco, no?, acabar on va començar tot, i per això crec que vaig prendre una bona decisió, i també és molt maco acabar el partit jugant davant de la meva família, amics de la infància, etcètera, etcètera.
I ara ha dedicat temps a la família, entenc, o què?
Sí, sens dubte. Ara tinc, finalment, aquests caps de setmana que no havia tingut en tota la meva carrera, que, evidentment, és una professió que té moltes avantatges i moltes coses bones, però la negativa és que, clar, els fins de setmana moltes vegades estàs sense la família i això es troba a faltar. O sigui que jo penso que aquesta és de les coses que aprofitaré més, poder estar amb les meves filles i la meva dona.
Veurem el Jordi, però a partir d'ara vinculat d'alguna manera al bàsquet o cap on anirà el camí?
Això, cap on vagi una mica el camí, perquè el que volia primer era tancar una etapa per començar a plantejar-me'n d'altres, perquè penso que és com contraproduent començar a pensar en coses abans de tancar-ne una passada, no? No sé si estaré involucrat al bàsquet o no, però vull agafar-me un tranquil·litat per prendre la millor decisió.
Mm-hmm. Molt bé. Acabo i l'última, Jordi. No sé si t'has plantejat com t'agradaria que la gent se'n recordés del Jordi jugador.
Home, és fàcil, que era un jugador que donava tot quan estava a la pista i que era una bona persona i un bon professional. Al final és el que he buscat sempre, i si he deixat aquesta empremta, per mi és més que suficient.
Doncs diré que això es nota amb l'estima de la gent en un dia com el d'avui. Jordi Trias, des del Bàsquet al Dia, volem desitjar molta sort, molts èxits a partir d'ara, i l'enhorabona per la gran carrera esportiva, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i us aniré seguint.
I abans acabeu de saber que Birgander, jugador de la penya, lesionat del genoll, torna a passar pel quiròfan i estarà unes quantes setmanes més de baixa. Avui fa 20 anys del debut de Sergi Vidal a la Lliga Endesa, i l'Ou Konate, l'E francès, és nou jugador de l'Iberostar Tenerife. I a la NBA, després del debut en victòria dels Raptors de Marc Gasol i els Clippers de Kawhi Leonard, aquesta matinada, debut en victòria dels Suns sobre els Kings, 124-95, amb 11 punts, 11 assistències i rebots a Ricky Rubio, o el debut en victòria dels Dallas Mavericks, 108-100 sobre els Washington Wizards, amb 34 punts de Luka Doncic. També victòries dels Nuggets, Jazz, Spurs, Miami Heat, Timberwolves, Hornets, Pistons, Magic i dels Sixers sobre els Celtics. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant, a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà divendres per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.